Y había las cumbreras que tocaban la trompeta cuando pasaban. Y los venedores ambulantes n'hi havia molts. Sobretot pel dematí hi havia una senyora que deia la matonera, bueno, allò, la matonera! Venia matons i nata amb una fulla de col, un tros de fulla de col, o portaves tu el plat i venia nata o matons que feien ells, que eren molt bons, que ara no en fan ja ara matons. I després el arropero, que venia arrop i confitura, arrop i confitura, que és molt bo per la criatura, cridaven. I després, el del paire, compro pells de conill, deien. Tocava una, contra un ferro d'una llanta de cotxe, i un ferro, tocava pom, 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 pom. Anava dalt d'un carro no gaire gran, petit, i una burreta o un cavall petit, comprant pell, espardenyes, sola d'espardenya, roba vella, tot ho compraven, o t'ho canviaven, et donaven un molinet d'aquests de vent, un molinet de vent, de paper, has vist els molinets aquests, doncs allò t'ho canviaven per exemple, un parell d'espardenyes velles, per exemple. I també, doncs ja fa molts anys que no passa. I tothom, després, les peixateres, també doncs, anaven amb el cova i la sardina o un barat o el que tinguessin avui, baixeu, que avui porto sardina de nubi. I bé, i els crits que feien. O... Després hi havia una que es deia Carmen, hi havia les rifadores. En molts carrers, bastants carrers, hi havia, es feien els diumenges, sobretot si eren carrers que s'havien fet o tenien intenció de fer festa major per Sant Miquel, feien rifades els diumenges, rifaven els postres. I era una bandeja de cartró amb pastissets o lioneses o un tortell de nata o un tortell de crema. I hi havia unes fulles de cartes en miniatura, aquestes de cartes de joc, però en miniatura que es tallaven com els segells, que abans portaven goma, els segells de les cartes, doncs es tallaven igual. Hi havia tot el joc de cartes, oi? De sota, cavall, rei, tot, 1, 2, 3, 4, tot. Eren 12, 24, 48 cartes, no? Les tallaven i individualment després, o el que volia, una tira. Carrer amunt i carrer avall, venent, oferint els postres per aquesta tarda o els postres per dinar, i inclús a vegades altres articles, però majorment eren els postres que rifaven. El que es treia de benefici era per la comissió de festes. Per això hi havia carrers que, inclús sense fer festa major, persones majoritàriament grans ja, que no hi havia, llavors no hi havia retiro per la gent gran, no hi havia res de res. Doncs mira, si en guanyaven unes pessetetes, doncs això tenien per millorar la seva situació. Durant, fora dels dies de festa, rifaven, no sé, doncs, un parell de tovalloles, mitja dotzena de tovalloles, o mitges, coses més aviat per a les dones, no? I es guanyava la vida així, rifadores. Bueno, també hi havia ferrers que on posaven les ferradures de cavalls, aquí a la cantonada n'hi havia una, i també feien el soroll quan feien les ferradures, quan picaven el llunque amb el martell, també era un soroll que ja s'ha perdut. Hi havia petits artesans que feien claus també a mà, amb les ferreries aquestes. Què més? La serra de les fusteries, la serra mecànica de les fusteries, i sobretot també la sirena dels barcos, dels vaixells. Abans hi havia molts vaixells a vapor i sempre que entraven o sortien, com que el moll era molt més petit, quedava tot reduït aquí. El que és el Port Vell era el port principal, junt amb el de Sant Beltran. I sentíem molt, inclús sabíem quin era el barco que entrava i o sortia i a l'hora que ho feia. Com que acostumava a ser el mateix, sí, però a vegades no era el mateix. Sabíem que era el barco de Mallorca, per exemple. Mira, ara se'n va el mallorquí, dèiem. Ara se'n va el mallorquí. Ara se'n va el d'Andalusia, el sevillano. Quan fèiem a la mar, jo vivia allà molt a prop, al carrer Salamanca, i senties les onades i el vent, però això també es pot sentir ara, el que viu allà a prop també ho pot sentir-ho, perquè allò no hi ha qui ho aturi. Un altre dels sorolls que hi havia és que com que hi havia dos quartels de soldats aquí, hi havia un al carrer Maquinista, número 25, que era un quartel d'infanteria, i cada diumenge anaven a missa de 12. I llavors sortien vestits de gala, una companyia de soldats amb tota la banda de música, les caves gastadores, i tot, bueno, llavors tots els nanos a darrere dels soldats, perquè anaven tocant passos dobles, marxes alegres, i quan estaven dintre l'església, a l'hora d'aixecar el calze, tocaven la marxa real. Però nosaltres el que disfrutàvem era anar al costat d'ells, sentint i veient el desfile i sentint la música. No, ella no. Home, feia soroll quan ballava, clar, perquè el seu ball precisament era de fer soroll, de taconer, oi? Però va ser un soroll que va passar bastant desapercebut, perquè després es va dedicar a anar per tot arreu del món. Era tan bona que aquí ja no va desaparèixer d'aquí, sortosament per ella. A Carmen Amaya només n'hi ha hagut una, com només hi ha hagut un Dalí. I això són coses de la naturalesa, que de tant en tant neix, o tant home com a dona, surt. No, no. Per més que estudies, no s'aprèn solament, no s'ha de néixer. Jo crec que les persones totes portem a dintre el néixer un do, i uns defectes, és segur, carregats tots de defectes, però un do, una virtut, que si tenim la sort de saber-la quina és, de trobar-la un mateix, no?, i explotar-la, segur que triomfaràs a la vida. Però jo, com puc ser un bon tenor, si per exemple no sé ni parlar, com aquell que diu, no tinc bona veu, per més que estudi i vagi a conservatoris, no seré res, haig de tenir una bona veu, oi? Això com a principi ja. Hi ha qui té bona veu i no l'ha sapigut, no ha sapigut explotar-ho, no se n'ha donat ell, o els que estaven al seu entorn, o no ha tingut el caràcter, perquè ha tingut la veu però no ha tingut el caràcter, o l'empenta o la decisió de provar-ho. Jo m'hauria agradat ser un gran nedador, però com que sóc peixet i més aviat normal, més aviat petit, per més que m'entrenava no hi havia res a fer. Em vaig dedicar al waterpolo dintre la natació perquè m'agrada molt i tenia els meus amics allà i amb el waterpolo pues, encara em defensava. I jo sí, ho he provat tot, no sé per lo que podia servir perquè he sigut tantes coses modestament. I com que amb la natació vaig tenir de plegar, vaig començar a fer teatre amateur a la fraternitat, que era soci, i allò em va agradar molt. De tot el que he fet a la meva vida, potser és el que més m'ha agradat. I vaig fer més de 200 obres de teatre durant la meva vida d'artista amateur. No vaig anar al conservatori mai perquè ni al meu temps ni la meva situació econòmica havies de pagar per anar al conservatori. No m'ho permetia, però em queda el dubte encara, ara que tinc 95 anys, ho recordo, em queda el dubte de que potser sí que hauria triomfat al teatre perquè allò m'agradava. I a part de que m'agradava, em trobava també i he vist després comparacions d'altres companys meus i inclús artistes professionals i jo sense pretensions li prometo que no és cap cas de fallar. Tinc 90 anys, ja no puc tenir pretensions. Jo ho feia millor que molts dels que cobraven, però no em vaig poder dedicar. Però va estar que vaig anar a una companyia professional valenciana, fèiem una obra que es deia Pare vostè la burra a mi, la portàvem com a repertori, i vam fer, acabada la guerra, uns quants bolos. Bolos vol dir anar a fora d'on vius, cobrant. I jo era la primera vegada que ho feia cobrant. I em van donar 250 pessetes. No 250.000, no. 250. I jo, com que era acabada la guerra i encara hi havia gent que anava amb atreçades a menjar, me les vaig gastar amb tots els de la companyia. Les 250. I no, dic, vinga, va, vam anar a un restaurant i ens les vam gastar. I bueno, i el director de la companyia va insistir molt perquè continués, per continuar jo la companyia, a dir, no, que jo tinc la meva feina i no puc jo. Perquè això de ser artista és una aventura molt, molt perillosa també. Perquè si no ets una primera figura, passes moltes calamitats, eh? Perquè et passes molt de temps que no treballes, si no treballes no cobres. No és com el que està de dependent, per exemple, o en una empresa del que sigui, o en una indústria, i sap que té la seva setmanada segura. L'artista no. L'artista no, pot estar en una companyia molt bona, però si la companyia no treballa, doncs no cobren. I va haver hi havia una senyora, una gran actriu que es deia Lola Membrives, que era argentina, però feia grans temporades aquí també, i tenia la seva companyia amb Luis Hortano i doña Lola Membrives, i feia grans obres, totes d'autors grans. Una d'elles era don Jacinto Benavente. Bueno, tu, com que no ets espanyola, no les entenc. Jacinto Benavente va ser premi Nobel de literatura. I jo vaig fer La Malquerida, era una obra d'ell, aquí a la cooperativa, i ell va venir a veure-la per conducta d'un germà de llet que jo tenia, tenia molta amistat, i l'home es va dinar a veure'm l'obra. I es veu que ho vaig fer bé, que em va també proposar si volia anar a la companyia Lola Membrives, que llavors sortien de bolos que en deien, però amb el pensament d'anar cap a Amèrica i quedar-se allà una temporada a Amèrica. I jo feia poc que m'havia casat, feia potser 4 o 5 mesos que m'havia casat i m'havia establert pel meu compte i em feien el contracte per tota la temporada, no, que durés, però sense... Era la temporada, però no t'asseguen res més, anem a la temporada, però què? I com que m'acabava d'establir de joier i m'acabava de casar, això va ser l'any 39, no vaig voler anar perquè va passar el que ens vam temer, almenys mal que ho vam endevinar. La meitat de la gent que va anar va tenir de tornar per mitjançar de l'ajut del cònsol, perquè no van tenir èxit, van fracassar, no van tenir èxit i, en fi, van quedar sense feina i vivien de caritat. Estava l'estrem que van tenir de tornar aquí perquè el cònsol, l'ambaixador, el va poder fer tornar. Tinc un... El llibre d'aquesta obra el tinc dedicat, que diu Felicitación por su brillante actuación en el papel de Norberto, i signada Jacinto Benavente. Aquí hi havia, llavors hi havia, a més del cine Marina, hi havia 3 o 4 teatres petits, però teatres. Hi havia el Cicle 20, la Fraternitat, després el Sant Pere Pescador, el carrer Alegria, hi havia un altre, sí, a La Salle, encara hi és el de La Salle, però no fan teatre. A La Salle, que hi ha el col·legi, té un teatre molt maco. I ara no n'hi ha cap, només aquest el de La Salle, però no el fan servir. Jo feia teatre amb dues companyies d'aficionats. Cada 15 dies feia una obra de teatre. Em passava la vida estudiant. I és que tenia una gran retenció de memòria, que això és el principal, a part de que puguis ser bon actor, no? Però si no tens això no pots ser bon actor. Perquè per més que estudis, si no et queda... Si et queda aquí, que estiguis segur del que has de dir, llavors pots accionar, pots dir més bé, pots entonar, et pots recrear. Però si dubtes o t'equivoques i et desvies, malament. Jo tenia una gran retenció. Quan anava al col·legi te'n passava el mateix. A casa meva, jo m'havia agafat un llibre. A l'escola sí, però després et donaven feina per fer a casa i jo no la feia mai. Jo quan feien la classe, estava atent i no sentia ni una mosca. Jo només estava atent al que deia el mestre. I després, quan repetien aquella classe, potser al cap de 8 o 15 dies, jo, com si l'acabés de sentir, la tornava a dir una altra vegada.